Perquè la ràdio és vida i tota la vida passa per la ràdio, la ràdio a la ràdio.
Direcció i realització, Salvador Escamilla.
Mireu, mireu, mireu i escolteu. Bon dia, pobles, viles i ciutats. Ben trobats. Esclar que festegem el centenari de la ràdio. I vaig trobar un document sonor que van tenir a bé enviar-me els de la BBC. I ara mateix, aquesta va ser la primera senyal des d'Europa a l'Amèrica. A final de segle, era 1896-97, el jove Marconi seguia experimentant. I aquesta és la històrica senyal de la lletra S en Morse des d'Anglaterra a Terranova, a 3.000 quilòmetres de distància. Senzillament així i això. I això va ser el principi de la ràdio a llarga distància. Els periodistes nous ens en parlaven i ahir, per exemple, el Salvador Sala ens deia: ens trobem a la roda d'un món que ve, que, sumat amb el món que hi ha, vés a saber on ens conduirà, però, i que sigui positiu. Ben trobats, estimats radioescoltadors. En un altre ahir, jo començava els meus programes de ràdio dient allò de bon dia, Catalunya, bon dia i una cançó. I aquí li clavava un musical. Un musical com aquest que ja ve, estimats amics, sense modèstia ni paveria, era, és, una gran cançó. I com que ahir me la van demanar, vaig, ho aprofito i després d'una reunió amb mi mateix i amb en Carles Godó, hola, Carles, hem decidit posar-la i dedicar-la a un amic que està una mica empiucat. Tete, una abraçada. L'amic.
Que bé passejarem plegats i trobarem el bosc ple de nit melon. I a més, anirem amb la barca allà on el mar és fons i tot ple de taurons. Després, cansats i morts, anirem a sopar a la tia Mundeta, que ens farà un bon conill i ens donarà aquell vi que només ella té. Veuràs, acabarem torrats i cantarem plegats les nostres cançonetes. De nit, correrem pels carrers, despertarem tothom passant de l'alegria.
És un disc que se'ns ha fet vell. Les estries cridaven, reclamaven un compact disc. Però mira, l'últim el vaig deixar. Saps qui el vaig deixar? Amb un director de teatre. Va dir, deixa'm el. Vaig fins allà i torno. I li vaig deixar i ja se m'ha escapat, no en tinc més. Tenia aquest document vell, però com que em veu demanar aquesta cançó a l'hora d'un cromo record i a l'hora de l'espai, digue'm amb quina música vas i et diré qui ets, doncs he pensat, home i dona, deixa-me-ho passar. I bon dia al nostre personatge convidat i estimat col·laborador, Jordi Mata, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Jordi?
Doncs, Joan, els 25-26 graus que últimament se noten, doncs, i això que avui és un dia moderat, però resignació és l'època.
Tu, quan vas a veure un amic i l'amic està empiucat i creu que està fotut i que està molt malalt, li diries aquestes coses? Va, veuràs com tot anirà millor, etc.
Depèn de la malaltia. S'ha de posar una mica en el lloc de què li passa i de saber com sigui un consell o un altre.
Però animar-lo sempre.
Animar-lo sempre, evidentment.
Aquí tenim el Jordi Mata, que cridar-lo en els dies en què se celebra aquesta festa importantíssima de les lletres, vull dir, el Premi Sant Jordi, és relativament fàcil, perquè la gent anava cremant aquells dies, sí?
Uf, no es podia agafar.
Cridar-lo avui i fer-lo fora de les vacances i dir-li vine uns instants a la ràdio, ja és una altra cosa, no?
Més relaxat, evidentment.
I ara vaig i li pregunto, Jordi Mata, guanyador del Premi Sant Jordi d'enguany amb el Misteri de Berlín, que diuen, deien, asseguraven i asseveraven i insistien, prou, que es convertiria en pel·lícula. Com ho tenim, això? Vens de localitzar exteriors al Rin o al Yangtze-Qian o a la vora de vés a saber quin riu?
El Rin i tota la zona d'Alemanya més val deixar-la tranquil·la, perquè després dels últims aiguats, allí els exteriors estan una mica fotudets. Més m'estimo que això ho busquin, des d'aquest punt de vista, qui se n'encarrega d'això, que alguna campana ja he sentit, però com sempre es diu, amb aquesta terra, fins que no estigui el saquivell lligat no es pot dir blat.
Doncs direm blat quan estigui lligat. Nosaltres desitgem que El misteri de Berlín, aquesta obra que passarà al cinema, sens dubte, i que és el que li va fer guanyar el Premi Sant Jordi en el Jordi i Mata, sigui ben aviat notícia. D'aquí un instant, contacte amb Ses Illes. La xefa Vallhonrat em diu que ja té el nostre periodista d'ara mateix i que ja fa televisió i ràdio i escriu als diaris de Ses Balears, en Rafael Ferrer, d'aquí una estona. Mentretant, tenim un personatge que espera, i que a l'hora de la gent que continua celebrant aquest centenari de la ràdio ja és a punt. També tindrem a punt aquells cromos records plaents de la ràdio i ens direu amb quina música aneu i us diré qui sou. Mentretant, a l'hora de les cançons, intentarem i quasi aconseguirem programar aquests espais musicals amb la música que veu dissenyat, que és la més plaent, esclar. Carles Godó. Sempre i de bon rotllo. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia.
El fet de que la societat protectora d'animals i plantes està portant molt bones campanyes resulta que et fa venir amb una nota que, com a bona periodista, després m'agradarà que ens donguis tres trets i posats, un perfil del personatge que estem a punt d'entrevistar. Però abans, què ens volies dir parlant de la sort?
Bé, volia parlar una miqueta de la sort que està tan mal repartida tant entre els humans com entre els animals també. Perquè hi ha uns animals que tenen vida de gos, allò que se'n diu vida de gos, i n'hi ha que viuen com a reis. Aquest matí he llegit a la premsa, en el dominical del periòdico, un article que m'ha fet pensar. És un article que es diu Mascotes com plusvalia. És que realment hi ha animals que viuen millor que les persones i hi ha persones molt animals. Això m'ha fet pensar en un animal que no sabria si parlar-ne d'animal, en aquest cas. És un animal que he conegut aquests dies i que li han posat per nom Sort. Li han posat Sort i no pas Afortunat, com s'hauria pogut esperar, quan els seus 35 quilos de gos abandonat i malferit van arribar a un veïnat d'estiuejants. Sort, que no reflexa només la sort que ell ha tingut, sinó també la que ha portat a les persones que l'han recollit, ja que aquests han trobat un company del qual poden estar ben segurs que mai no farà amb ells allò que li han fet a ell els seus antics amos. Els ulls de color de mel de Sort reflexen uns sentiments que de tan nobles poques vegades trobem en els éssers humans. I si te'ls mires fixament, et fan dubtar de les seves pròpies creences, de les teves pròpies creences, i penses qui és que pot assegurar que els animals no tenen ànima. La sort que ha tingut en Sort és, per desgràcia, l'excepció que confirma una regla tràgica. Milers de gossos i de gats són abandonats pels seus amos, el seu trist destí. Un destí que és doblement tràgic si es té en compte que un animal que ha nascut i s'ha criat en una llar no ha pogut desenvolupar els seus instints i els mecanismes de defensa que li han de permetre sobreviure a la nostra jungla d'asfalt. Quan miro els ulls de Sort, recordo l'anècdota que em va explicar una amiga fa uns anys. Era al començar l'estiu i un gos petit, de pura raça, mimat i juganer, se li va enganxar literalment a les faldilles i la va acompanyar tot el dia pel poble costaner que ella visitava. Quan va arribar a la tarda i es va dirigir cap al cotxe per tornar a casa, el gos s'hi va entestar a pujar-hi. Ella patia pensant en la preocupació dels amos de l'animalet, els quals pressentia angoixats per la pèrdua. Així que va començar un viacrucis per totes les botigues del poble, preguntant qui el coneixia i deixant el seu número de telèfon per si algú demanava per ell. Va arribar la nit i no va tenir més remei que endur-se-la a casa. Al cap d'un parell de dies va rebre l'esperada trucada i una dona es va identificar com la mestressa del gos. Però davant la sorpresa de la meva amiga, li va dir que ja se'l podia quedar ben tranquil·la, perquè la seva família havia marxat de vacances i el gosset els hi feia nosa. No cal dir que aquell va ser el començament d'una llarga amistat, però el més curiós de tot va ser que en acabar l'estiu va rebre una altra trucada de l'antiga mestressa del gos. Li deia que un cop acabades les vacances, els nens el trobaven molt a faltar i volia que se'l tornessin. La resposta de la meva amiga va ser la més lògica. Senyora, quan vulgui una joguina pels nens, d'aquelles que es desen a l'armari al marxar de vacances i allà es tornen a trobar al tornari, li recomano que els hi compri un gosset de peluig. És clar que d'això ja fa uns quants anys. Segurament avui li hauria recomanat que comprés als seus cadells un Tamagotchi, la mascota digital que fa furor a tot el món. Pobres nens, aquests. Aquests nens que mai no aprendran a gaudir de l'escalfor d'una mirada com la de Sort, una mirada que ens explica moltes coses.
Històries d'estiu, històries d'animalons i dels animalons. Jordi Mata, què ens podries dir? Fent un paral·lel entre l'antiga Roma, perquè és que ahir parlàvem de braus, saps? I braus sí, braus no. Ahir parlàvem de braus i parlàvem d'aquest tema cremant encara. I ja saps, les institucions i les associacions d'animals i plantes vetllen per aquest fet. Abans, a l'antiga Roma, pa, toros, gladiadors, més tard pa i toros, primer gladiadors i circus, i ara potser coca i futbol. Com ho veus, això?
Doncs bé, he de, abans de res, aclarir que el meu coneixement del món taurí no penetra amb el que podríem dir les regles, la litúrgia, etc, etc. M'interessa més des del punt de vista sociològic de com, en certa manera, ha anat degenerant el gust dels pobles. Perquè abans ens trobàvem que les confrontacions, per dir-ho d'alguna manera, que hi havia sempre una divisió social entre els partidaris d'una cosa o d'una altra, es remuntava, per exemple, al món del teatre. A França, a l'època de Lluís XIV, teníem els partidaris de les tragèdies de Corneille i de les de Racine. Després, això va passar al món de l'òpera i hi havia el que es va dir la querella dels bufons entre els partidaris de l'òpera francesa i els de l'òpera italiana. I aquí a Catalunya, doncs, va seguir una evolució similar. A la segona meitat del segle XIX teníem els partidaris del tenor Julián Gayarre i els partidaris del tenor Massini, que per alguna cosa tots dos tenen en carrer. Després d'aquest domini de l'òpera, llavors va ser quan els toros van tenir la seva edat d'or amb el que es fa a públic. I llavors ja tenim lo de Cúchares, Lagartijo, Frescuolo, fins al gran boom, que és la dècada dels 20, que hi ha els partidaris de Juan Belmonte i els partidaris de Joselito. Ja no parlem ni del món de l'òpera, ni del món del teatre, ni res de res. Diguem-ne, el gust popular ja, podríem dir, ha degenerat, entre cometes, ara que ningú pensi aquí el que no és. I això continua així fins que es pot dir que mor Manolete, i aleshores sí que es produeix aquesta substitució del fenomen pa i toros, que fa també és el títol d'una zarzuela, pel de pa i futbol. I últimament el fenomen és futbol i futbol, perquè el pa...
Per cert, jo que no tinc gran cultura tauròmaca, de la tauromàquia, diguem que he sabut que darrerament s'han fet unes investigacions i s'ha arribat a descobrir que en Manolete no va morir d'aquell dia i d'aquella cornada i etcètera, 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 sinó que un metge va testificar què?
Doncs que precisament en aquest mes d'agost, si mal no recordo, celebrar el cinquantenari de la mort de Manolete. I és allò que diem de que la història mai es pot dir que és la definitiva. I s'ha descobert que amb el torero en qüestió, molt bé, va rebre la cornada del cèlebre brau, a l'Islero, el van portar a fer la cura i li van injectar plasma que forma part d'uns excedents provenents de l'època de la Segona Guerra Mundial. Era sang, diguem-ne, no sé si dir infectada o que no reunia els mínims de qualitat.
I va morir d'això?
I va morir d'això.
Ara necessitem cançó i d'aquí una estona ses illes el nostre amic ens dirà com veu aquest panorama de la radiodifusió i la televisió, de la comunicació, en definitiva, abans de l'entrevista amb el personatge que ja està apropant-se. Ara, però, Núria, una abraçada. Núria, Feliu, una cançó. Bon dia. I una cançó. Amb la Núria, Feliu. Saps qui és ell?
No em deixes acabar les frases d'amor que
comenta. No tens remei, no tens remei.
Tu entens, tu m'has pres tots els sentits.
Sempre igual.
No penso en res més que tu.
Posat a dir. Digue'm que et tornes, boig de tant que et faig patir, que et vols morir.
Tu ets com el vent que porta violins i roses.
No m'enredis, no menteixis més.